Bon dia. L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca exigeix a Endesa la millora urgent de la línia elèctrica que alimenta el municipi.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Oh, mira, els microtalls són un problema gros perquè s'engeguen, es paren i les màquines pateixen molt, perquè tot de cop t'arriba la corrent, marxa i això pots cremar algun motor, com ha passat alguna vegada. Perquè, esclar, vam quedar totes les màquines parades a mitja producció, gèneros a dins les màquines, i vam haver d'esperar 3 hores. I, esclar, això és menjar. Hi va haver algun producte que va quedar dins la màquina, que aquest producte ja no el pots pas posar al mercat, van eliminat, o sigui, haurà de passar el recollidor de residus i se'ls haurà d'endur.
És un dels comerciants de Sant Jaume de Llierca, Joan Agustí Colomer. Els talls de llum són habituals i en alguns casos, com el de dijous passat, van durar 5 hores en plena onada de calor. Veïns i empresaris han mostrat el seu malestar per les conseqüències econòmiques i personals que provoca aquesta situació. De seguida repassem aquest i d'altres temes. Abans, però avui és dimarts 14 de juliol del 2026 i el dia doncs, té molta més informació que ara mateix repassem en forma de titulars.
El dia en 4 minuts.
La Garrotxa i el Pla de l'Estany s'uneixen per facilitar la informació en relació a la transició energètica. Els dos consells comarcals unifiquen recursos per oferir una pàgina web conjunta vehiculada a través de les oficines de transició energètica, assegurant que unions com aquestes poden enfortir no només aquestes dues comarques, sinó també a tota la gent que hi viu i que hi treballa. Escoltem el conseller comarcal de Transició Energètica i Habitatge del Consell Comarcal de la Garrotxa, Germán Mas, i també el conseller comarcal de Territori del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Oriol Serrà.
Signem un conveni de treball mutu i de creixement tant per part del personal com de reduir la part burocràtica que existeix en aquest moment. Què vol dir això? Això vol dir que els treballadors de les oficines respectives de cada Consell Comarcal treballen en conjunt, se retroalimenten, s'ajuden i anem cap a un posat en comú.
No només aquesta visió territorial, sinó també, no?, per optimitzar tots aquests recursos públics que sovint, podríem dir, no diria que malgastem, però que a vegades per no col·laborar estem duplicant feina, tasques. Per tant, la visió que tenim és molt similar d'aquesta transició i aquesta adaptació al canvi climàtic que hem de fer. Per tant, aquí doncs, es van proposar fer aquest conveni per treballar junts.
I el Niño podria intensificar-se a finals d'any i ens podria deixar aquí més calorades i menys pluges. Els experts preveuen un fenomen del Niño marcat a partir de finals d'any que podria fer disminuir la pesca en algunes zones del planeta. Aquí encara està poc clar com pot afectar, tot i que possiblement arribaran menys depressions grans procedents de Centroamèrica. L'observador meteorològic és Jordi Zapata.
Aquest canvi que es va produint de tant en tant pot ser molt intens, que és el que està dient l'Organització Meteorològica Mundial. Està donant ja pràcticament amb un 80% d'encert de que estem en línia d'anar cap a un Niño molt potent que es centrarà sobretot a l'època tardor-hivern.
I si parlem de calor, també parlem que de qui la pateix. En aquest sentit, els gossos pateixen igual o més calor que les persones. Les mascotes també pateixen la calor, però no tenen la mateixa capacitat que la dels humans. Per això és important sempre, en sortir de casa, deixar preparades totes les comoditats que pugui necessitar l'animal per contrarrestar les altes temperatures que hi pugui haver. Escoltem el veterinari de la Clínica Veterinària Olot, Jordi Joanola.
A sobre, el dia augmentem la temperatura exterior, amb la qual cosa aquest refrigerador intern del nostre animal pot estar una miqueta en crisi, d'acord? I pot provocar problemes a curt plaç o a llarg plaç, diguem-ho, ho hem de tenir molt en compte. O també animals que són el que es diuen braquicèfals, el que es diuen els de mort curt, bulldog francès, bulldog anglès, boxer. Tots aquests animals de per si ja els hi costa respirar una miqueta pel simple fet de la seva morfologia, d'acord? Amb la qual cosa, si afegim el que dèiem abans, la temperatura alta, Això pot provocar que aquesta respiració s'accentuï i fins i tot tenir el famós cop de calor.
I en aquestes temperatures altes, activitats refrescants i espais de refugis climàtics són claus en els casals d'estiu. Les preses duen a terme una nova edició del casal d'estiu. Les activitats que més destaquen entre els participants són el caiac, el barranquisme i les colònies. L'alcalde de les preses és Albert Anés.
Teniu la pista poliesportiva i el centre cultural, per tal doncs, que són zones que hi ha ombra, que poden doncs, fer els jocs corresponents en aquestes zones, a l'hora del dinar també estan al centre cultural, que també aquest any doncs, hi ha ficat uns ventiladors perquè per tal que estiguin doncs, molt més bé doncs, tots els infants i tota la gent que godeix del centre cultural. I, evidentment, doncs, tenim la piscina al centre del poble, a molt pocs metres de la zona de trobada del casals d'estiu.
I en cultura, la companyia Les Jos Youngs, protagonistes del circ a la plaça d'aquest dimecres, actuaran a les 8 del vespre a la plaça de Braus d'Olot. Serà la penúltima que es celebrarà i portaran circ, dansa i també dansa vertical. En esports, la Unió Esportiva Olot ja ha arrencat la temporada 2026-2027. Aquest dilluns, Roger Vidal ha fet suar de valent els jugadors que estaran disponibles per aquesta temporada a Segona Federació. L'entrenament que s'ha dut a terme a l'estadi municipal ha comptat amb la presència d'una trentena de jugadors del primer equip, el filial i el juvenil A. Vidal valora com ha estat el primer entrenament d'aquesta il·lusionant temporada per al conjunt olotí.
Correcte, tenim clar que l'objectiu d'aquestes primeres sessions és recuperar sensacions, començar-nos a posar tot a nivell físic i que es comencin a conèixer les cares noves amb els jugadors que ja estaven aquí. Ens permet també treballar amb jugadors del filial, jugadors del juvenil, i bé, tal com deia, no, l'objectiu és recuperar sensacions, posar-se a nivell físic i sobretot poder encarar el primer partit contra l'Espanyol amb certes garanties físiques.
I aquest cap de setmana un nom propi, el d'Aina Cargol, la garrotxina, que ha aconseguit una medalla de bronze sub-20 de l'europeu de bàsquet amb la selecció espanyola. Cargol ha tingut un protagonisme important, aconseguint un total d'aproximadament una trentena de punts entre tots els partits que ha jugat. Espanya ha quedat precisament eliminat a les semifinals contra les campiones. En aquest sentit, contra les campiones d'aquest món, aquest europeu sub-20 de bàsquet que ha estat França.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya, al món. Doncs a Catalunya, Espanya, al món, avui hem de parlar de la condemna que han fet a David Sánchez, germà del president espanyol, a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació. L'audiència de Badajoz el va jutjar a principis de juny, acusat de prevaricació i també tràfic d'influències per una feina a la Diputació de Badajoz. Nous bombardejos a Ormuz enmig de l'amenaça de Trump de cobrar els vaixells per passar-hi. Abans de la tercera nit de bombardejos dels Estats Units a l'Iran, que han atacat dos patrullers, Trump ha assegurat que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells. El govern de Girona salta pels aires, Junts trenca el pacte tripartit, abandona l'Ajuntament i el deixa en minoria. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis atribueix el trencament al personalisme de l'alcalde i li critica deixar en segon lloc prioritats de Junts. Aliança Catalana fitxa el portaveu de Junts a Cambrils com a alcaldable, diu que necessiten tornar a posar ordre. Les altres dues regidores de Junts, Laura Mallau i Teresa Requesens, no se sumaran al partit de Sílvia Orriols. Una plaga de cucs afecta cases i conreus en un poble d'Astúries i alguns veïns marxen de casa. L'alcaldessa de Folgueres de Cornàs, Tineo, reclama la intervenció del govern astúria, que demana calma i qualifica el fenomen d'habitual. I una injecció insuficient de formigó en les obres de l'L9 seria la causa de l'esvoranc de Sant Gervasi. La consellera Sílvia Paneque diu que la tuneladora ha continuat avançant, però a menys velocitat i amb aturades.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I parlem ara del temps, parlem de la previsió del temps. Actualment estem amb calor, amb uns 33-34 graus precisament a la capital de la Garrotxa, un temps que tenim estable, amb temperatures molt altes, amb el cel pràcticament serè, i amb aquesta tercera onada de calor d'aquest estiu, precisament estem, com aquell que diu, a principis d'estiu, 14 de juliol, i tenim ja la tercera onada de calor al davant, un dimecres de cara demà que podríem arribar al pic d'aquesta tercera onada de calor. Actualment, tal com dèiem, 33 graus a la capital de la Garrotxa, ara quan passen 10 minuts de la una del migdia, i per tant la calor que fa acte de presència en molts punts de la comarca de la Garrotxa, en molts punts de les diferents comarques de Girona, i veurem quina és l'evolució, tot i que sembla que no han d'arribar xàfecs, no han d'arribar pluges, i per tant la calor i el sol que seguiran sent els protagonistes d'aquestes pròxims dies i d'aquestes pròximes setmanes. Per tant, un estiu que es preveu més que calorós, amb aquestes nits en què cada vegada és més complicat dormir, en què cada vegada és més complicat dormir bé, i per tant aquestes nits tòrrides que ens acompanyen amb aquests 26-27 graus en molts punts també de la Garrotxa i en punts del Ripollès. Per tant, calor, sol com a protagonistes dels pròxims dies.
Ràdio Olot, ja es toca.
Ràdio Olot, ja es veu.
Ràdio Olot ja és part de tu. Descobreix la nova aplicació per a dispositius mòbils de Ràdio Olot. Ràdio online.
Podcasts.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. La nova app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android.
Doncs després de repassar el més destacat d'aquests dies del dia d'avui, després de repassar el més destacat a nivell nacional, internacional i de la previsió del temps, és moment de parlar que l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca exigeix a Endesa la millora urgent de la línia elèctrica que alimenta el municipi. Els talls de llum són habituals i en alguns casos, com el de dijous passat, van durar 5 hores en plena onada de calor. Veïns i empresaris han mostrat el seu malestar per les conseqüències econòmiques i personals que provoca aquesta situació. Més informació a Menjar amb Bretxa.
Els talls de llum a Sant Jaume de Llierca ja s'han convertit en un fet habitual durant tot l'any. Dijous passat, la interrupció del subministrament va durar més de 5 hores, un fet que ha esgotat la paciència dels veïns i veïnes. En Joan Agustí Colomer és comerciant i diu que aquesta situació perjudica els seus negocis perquè comporta que la maquinària quedi apagada de cop. L'empresari té una botiga de queviures i menjars preparats i assegura que ha d'assumir pèrdues econòmiques importants a causa de les avaries provocades pels talls de subministrament.
Home, mira, els microtalls són un problema gros perquè s'engeguen, es paren i les màquines pateixen molt, perquè tot de cop t'arriba la corrent, marxa i això pots cremar algun motor, com ha passat alguna vegada. Perquè, esclar, vam quedar totes les màquines parades a mitja producció, gèneros a dins les màquines, i vam haver d'esperar 3 hores. I, esclar, això és menjar. Hi va haver algun producte que va quedar dins la màquina, que aquest producte ja no el pots pas posar al mercat, va anar eliminat, o sigui, haurà de passar el recollidor de residus i se'ls haurà d'endur.
Segons fons municipals, Endesa ha dit que el tall de 5 hores de dijous passat es va produir per la comprovació de la línia elèctrica de Sant Jaume de Llierca, que es va fer seguint les indicacions del Pla Alfa de la Generalitat. L'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, diu que l'Ajuntament està cansat d'aquesta situació.
I ens diuen doncs, que sempre hi ha incidències i que sempre que hi ha incidències se les intenten doncs, resoldre. Jo penso que aquest no és el problema. El problema és que és un fet de que no hi ha manteniment durant fa molts i molts anys un manteniment o posar al dia doncs, aquesta línia, que és una línia que ens porta molts i molts de problemes, és una línia molt dèbil en tots els sentits, com comentava, doncs quan hi ha una ventada doncs aquesta línia falla, quan hi ha vent o fred falla, ara que ha passat el tema de la calor doncs no dona la potència, segurament no hi ha problemes.
Els talls de llum a Sant Jaume de Llierca no passen a l'estiu, sinó que s'han convertit en constants durant tot l'any. Això afecta directament els veïns més vulnerables del municipi, com per exemple la gent gran, que és qui més pateix aquestes onades de calor. Molts d'ells van sortir al carrer per suportar-la millor. N'han parlat Montse Brusó i Soledat Clares, veïnes de Sant Jaume de Llierca.
Jo mateixa a casa meu no puc fer absolutament res si no tinc llum, perquè tot me va amb electricitat, tot me va amb... no puc pas fer res. I després més, estem acostumats ara que tot el dia mirem la tele i tot el dia mirem coses, com estem sense llum estem morts.
Jo vaig sortir amb els veïns, van fer tertúlia de fora del carrer.
Jo també.
Sí, esclar, no havíem fet mai...
L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca vol plantejar la problemàtica dels talls de llum al Consell Comarcal de la Garrotxa per tal de fer més pressió davant d'Endesa.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull DAIFE. DAIFE. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Més notícies, la Garrotxa i el Pla de l'Estany s'uneixen per facilitar la informació en relació a la transició energètica. Els dos consells comarcals unifiquen recursos per oferir una pàgina web conjunta, vehiculada a través de les oficines de transició energètica. Asseguren que unions com aquestes poden enfortir no només aquestes dues comarques, sinó també a tota la gent que hi viu i que hi treballa, Gerard Puigdemont.
El Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consell Comarcal del Pla de l'Estany uneixen esforços i recursos per donar un millor servei a la ciutadania i a les empreses en l'àmbit de la transició energètica. Aquesta setmana els dos consells comarcals han signat un conveni per oferir ajuda i assessorament a través de la pàgina web consellenergètic.garrotxa.cat, en la qual comparteixen enllaços i informacions útils en aquest àmbit. En parlen Germán Mas, conseller comarcal de Transició Energètica i Habitatge del Consell Comarcal de la Garrotxa, i Oriol Serrà, conseller comarcal de Territori del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
Signem un conveni de treball mutu i de creixement per part del personal com de reduir la part burocràtica que existeix en aquest moment. Què vol dir això? Això vol dir que els treballadors de les oficines respectives de cada Consell Comarcal treballen en conjunt, se retroalimenten, s'ajuden i anem cap a un posat en comú.
No només aquesta visió territorial, sinó també, no?, per optimitzar tots aquests recursos públics que sovint, podríem dir, no diria que malgastem, però que a vegades per no col·laborar estem duplicant feina, tasques. Per tant, la visió que tenim és molt similar d'aquesta transició i aquesta adaptació al canvi climàtic que hem de fer. Per tant, aquí doncs ens vam proposar fer aquest conveni per treballar junts.
D'aquesta manera s'unifica l'espai per resoldre dubtes o la cerca d'informació sobre aspectes concrets de la transició energètica, vehiculats des de les oficines de transició energètica. En parlen Isaac Cribillers, tècnic del Consell Comarcal de la Garrotxa, i Pau Closa, tècnic del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
I permet doncs resoldre moltíssims dels dubtes que li pot sorgir a qualsevol persona que tingui al voltant d'això, de la transició energètica, i bé, hi ha la facilitat de poder navegar dins seu i arribar amb enllaços a trobar llocs on es donen solucions, i fins i tot en el cas de que aquestes solucions doncs siguin complicades de comprendre, doncs també es facilita el contacte per poder resoldre dubtes una mica més complexes.
Algunes de les parts que es poden veure i es poden explorar dins de la pàgina web és rehabilitació energètica a dins de casa, també accions que es puguen fer en tot el tema de la mobilitat i de la mobilitat elèctrica, i també després hi ha un apartat més encarat de cara a empreses.
Des dels dos consells comarcals asseguren que engloben municipis pròxims i similars, i que és important que donin missatges clars i iguals a la ciutadania, indiferentment de la separació, en aquest cas comarcal.
Moltes famílies estan a una comarca o l'altra, empreses, propietaris, per tant és molt important que no es trobin ni amb normatives ni, o es trobin amb eines diferents que els hi pugui portar confusió, sinó que vegin que realment hi ha una unió de territori, i per tant aquí el que guanyem és tots. Vas fent la broma entre tu i jo, no?, allò de no posar-se medalles, perquè realment aquí nosaltres tenim una visió de que qui ha sortit beneficiat és la indústria, les famílies, i després també doncs, a nivell doncs, de lo que són les institucions, els municipis, que són municipis molt similars.
La presentació s'ha fet al veïnat de Fares.
I el Niño podria intensificar-se a finals d'any i ens podria deixar aquí més calorades i menys pluges. Els experts preveuen un fenomen del Niño marcat a partir de finals d'any que podria fer disminuir la pesca en algunes zones del planeta. Aquí encara està poc clar com pot afectar, tot i que possiblement arribaran menys depressions grans procedents de Centroamèrica.
Segons els experts, estem entrant en un nou Niño meteorològicament parlant. La interacció de les aigües calentes de l'oceà Pacífic amb l'atmosfera fan preveure que en el seu desplaçament cap a l'est, direcció Centroamèrica, on hi ha més corrents freds, s'imposin les aigües més càlides, fent que algunes activitats econòmiques, com la pesca, en algunes zones del planeta se'n puguin veure repercutides. Jordi Zapata és observador meteorològic.
Aquest canvi que es va produint de tant en tant pot ser molt intens, que és el que està dient l'Organització Meteorològica Mundial. Està donant ja pràcticament amb un 80% d'encert de que estem en línia d'anar cap a un Niño molt potent, que es centrarà sobretot a l'època tardor-hivern.
Es preveu, doncs, que les sequeres, les calorades i els incendis puguin tenir més presència a diversos llocs del planeta, afectats en diferent mesura per les conseqüències d'aquest Niño. A la zona de l'Atlàntic, a Europa, el Niño també pot portar canvis pel que fa a precipitacions.
Aquests ciclons tropicals, sovint, o huracans, arriben a moure's i ens arriben a visitar en forma d'aquestes depressions que tenen noms. Llavors, si el Niño positiu no dona possibilitat que es formin aquests huracans o aquestes depressions, és possible que el règim de precipitació que afecta d'una manera o altra l'Atlàntic, i quan aquestes, bueno, aquests noms que els hi posem, aquestes depressions que circulen cap a vegades cap al Golf de Cádiz i si poden arribar a entrar a la Mediterrània, això també pot ser que disminueixi.
Encara es desconeixen quins poden ser els efectes més concrets que aquest Niño pot generar a Catalunya. Sigui com sigui, possiblement les precipitacions baixaran respecte als darrers anys, en els quals hem estat sotmesos a l'índex Nau i amb corrents del nord de l'Atlàntic que han baixat fins a la nostra zona, deixant quantitats de pluja important durant mesos. Aquesta vegada sembla que el Niño ha volgut tornar a aparèixer aviat, donat que el darrer es va produir fa més o menys un parell d'anys.
I els gossos pateixen igual o més calor que les persones. Les mascotes també pateixen la calor, però no tenen la mateixa capacitat que la dels humans. Per això és important sempre en sortir de casa, deixar preparades totes les comoditats que pugui necessitar l'animal per contrarrestar les altes temperatures que hi pugui haver, Esteve Puigbó.
Les onades de calor comencen a ser habituals en els mesos d'estiu. I no només els humans pateixen aquest increment de temperatura. Els animals de companyia, com gossos o gats, poden patir-la encara molt més que les persones. La morfologia dels animals és completament diferent de la humana, i també entre ells hi depèn de la raça. En parla Jordi Joanola, veterinari de la Clínica Veterinària Olot.
A sobre, el dia augmentem la temperatura exterior, amb la qual cosa aquest refrigerador intern del nostre animal pot estar una miqueta en crisi, d'acord? I pot provocar problemes a curt plaç o a llarg plaç, diguem-ho, ho hem de tenir molt en compte. O també animals que són el que es diuen braquicèfals, el que es diuen els de mort curt, bulldog francès, bulldog anglès, boxer. Tots aquests animals de per si ja els hi costa respirar una miqueta pel simple fet de la seva morfologia, d'acord? Amb la qual cosa, si afegim el que dèiem abans, la temperatura alta, això pot provocar que aquesta respiració s'accentuï i fins i tot tenir el famós cop de calor.
Amb els animals hem de tenir encara més cura, ja que, a diferència dels humans, ells no tenen la capacitat de refrescar-se de la mateixa manera. Les nostres mascotes necessiten hidratar-se d'alguna forma sense la nostra ajuda. Per això, és important facilitar-los un lloc on beure aigua i que es puguin refugiar de la calor.
Tenir-los tancats en un habitacle, que avui en dia això, més o menys la gent ja ho té molt al cas, d'acord? Ja posa mètodes perquè l'animal estigui al màxim de fresc possible a casa, d'acord? També a l'exterior, que tingui aigua abundant perquè aquest animal es pugui refrigerar, pugui, diem, tenir aquella sensació de benestar i, per tant, no tota l'expulsió d'aquest calor intern que té sigui per la respiració, sinó que també el fet de mullar-lo també provoqui que aquesta temperatura baixi i l'animal s'aclimati millor i no tingui aquestes crisis, diem, de cops de calor ni res.
El millor que es pot fer és portar la teva mascota amb tu. Si no és possible, cal preparar tot el que necessiti mentre no hi hagi ningú a casa.
I hem de parlar dels casals d'estiu perquè la calor és una de les preocupacions que tenen molts pares i mares en el tema dels casals d'estiu. I és que les activitats refrescants i els espais de refugis climàtics són claus per als casals d'estiu. Les preses duen a terme una nova edició d'aquest casal. Les activitats que més destaquen entre els participants són el caiac, el barranquisme i les colònies llucoll de carrera.
El casal de les preses es realitza a diferents espais on els participants puguin estar aïllats de la calor, a més de comptar amb la piscina municipal a escassa distància. Ho explica l'alcalde de les preses, Albert Danés.
Tenim la pista poliesportiva, la poliesportiva i el centre cultural, per tal doncs, que són zones que hi ha ombra, que poden doncs, fer els jocs corresponents en aquestes zones. A l'hora del dinar també estan al centre cultural, que també aquest any doncs, ja han ficat uns ventiladors per tal que estiguin doncs, molt més bé doncs, tots els infants i tota la gent que godeix del centre cultural. I, evidentment, doncs, tenim la piscina al centre del poble, a molt pocs metres de la zona de trobada del casal d'estiu.
El casal es diu a terme amb l'objectiu de que els nois i noies de les preses i la Garrotxa tinguin un espai on relacionar-se i conèixer altres infants. A més, aquest casal, any rere any, adopta propostes més didàctiques i educatives.
Que anem innovant i anem doncs, posant més atenció doncs, són amb les activitats de tarda, activitats també del dia a dia, perquè al final també hem aquesta voluntat de que el casal d'estiu no només sigui entretenir, sinó també que sigui educar.
Per altra banda, els monitors busquen que les activitats que realitzen durant l'estiu estiguin al màxim relacionades amb l'aigua possible, ja que consideren que refrescar-se és clau durant aquesta època de l'any. Bruc com és monitor del casal d'estiu de les preses.
Fem tota una colla d'activitats i de dinàmiques amb aigua, anem a les gorgues, anem a la platja, fem bueno, moltes activitats vàries que impliquen tractar amb aigua, que és l'important de l'estiu.
Els monitors valoren molt positivament el que ja porten de casal.
La veritat és que han set 3 setmanes increïbles. el funcionament del casal està sent excel·lent, tant per la part de monitors com per la part de participants, i de veritat és que de moment molt contents i amb ganes de continuar tenint aquesta energia durant tot l'estiu.
A més, aquest any el casal d'estiu compta amb la novetat del grup G12-13, de nens de 6è i primer d'ESO. Ho explica la Natàlia Villatora, monitora del casal d'estiu de les Preses.
I aquest any hi ha la novetat que hi ha el grup de 6è i primer d'ESO, que és el grup G12-13, que és un grup que aquest any tracta una mica també de fer activitats extres cada setmana, és a dir, fem caiac, barranquisme, també hi ha la sortida de la platja i del parc aquàtic, i també fem, que això és molt important del casal de les Preses, les colònies dels dos mesos.
Per altra banda, l'Eri Esparcia i l'Ander Andonegui, participants del casal d'estiu, tenen clar quines són les activitats que més els han agradat.
Jo, caiac i l'Hombre Amarillo.
A mi el que m'agrada més ha estat el barranquisme i els caiacs, que encara no els hem fet.
També destaquen les colònies com a activitats que més els agraden als nens.
I avui també hem de parlar en aquest sentit, després de parlar dels casals estius, de cultura, perquè la companyia Les Josians, protagonistes del circ a la plaça d'aquest dimecres, actuaran a les 8 del vespre a la plaça de Bròs d'Olot. Serà la penúltima que es celebrarà i portaran circ, dansa i també dansa vertical.
Un cop més, la plaça Braus d'Olot s'omplirà per acollir un altre espectacle del circ a la plaça aquest dimecres. Després de les dues actuacions anteriors anomenades E i Companyie de Xuxun Rouge, ara toca Josein Dulat de la Résistance, protagonitzada per les quatre dones de la companyia Les Joseins. L'espectacle tracta sobre les seves aventures rocambolesques i exploraran la noció de la resistència de la dona. En parla Atena Busquets, responsable d'arts escèniques d'Olot Cultura.
En estat pur són multitècniques, a més tenen aquesta posta en escena tan bonica, no? aquesta caseta, aquest vestuari tan acolorit, i d'alguna manera és d'aquests espectacles que són molt vitalistes, que on podem veure des de tècniques verticals, dansa vertical, corda, podem veure equilibris, podem veure malabars, podem veure clown, perquè tot l'espectacle és així com molt joiós, molt de riure, de passar una bona estona, però amb moltes tècniques de circ diferents i amb aquest entorn així com tan boniquet.
L'espectacle barreja circ, dansa i dansa vertical, juntament amb un humor desacomplexat que combina acrobàcies, coreografies sorprenents i cants polifònics, com cada dimecres es farà a les 8 del vespre.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radio Lot. Som present, som futur, ara i sempre.
I avui en esports hem de parlar que aquest dilluns l'Olot ha arrencat la pretemporada pel curs 26-27. Ho ha fet a l'estadi municipal, en una sessió matinal dirigida per Roger Vidal i Marc Rovirola, i on s'han dut a terme tasques amb l'únic objectiu de recuperar sensacions i anar agafant ritme a poc. Vidal ha tingut una trentena de jugadors, dos d'ells porters i d'altres jugadors del primer equip, del Sant Jaume Olot B i algun jugador del juvenil, entre d'altres. Roger Vidal valora com ha estat el primer entrenament d'aquesta il·lusionant temporada per al conjunt lutí.
Correcte, tenim clar que l'objectiu d'aquestes primeres sessions és recuperar sensacions, començar-nos a posar tot a nivell físic i que es comencin a conèixer les cares noves amb els jugadors que ja estaven aquí. Ens permet també treballar amb jugadors del filial, jugadors del juvenil, i bé, tal com deia, no, l'objectiu és recuperar sensacions, posar-se a nivell físic i sobretot poder encarar el partit, el primer partit contra l'Espanyol amb certes garanties físiques.
En aquesta primera sessió s'han pogut veure les noves incorporacions, com per exemple Walid Medeb, Josep Jaume, Biel Borra, David Escoda i Marc Tenes, entre d'altres. Qui no ha estat present en aquest primer entrenament és Gil Muntades, qui s'incorporarà aquest dimarts en la segona sessió de la pretemporada. A més, també ha comptat amb la presència de jugadors com Marc Mas, Uriah Ayala i Pol Ballester, entre d'altres. Marc Fuentes i Martí Puigvert han fet treball a part i s'espera que puguin començar a competir en els primers partits de Lliga. Però quin és el missatge que ha donat Roger Vidal als seus jugadors just abans de començar la temporada 26-27?
L'objectiu de l'estaf és que vosaltres a final de temporada estigueu convençuts que la decisió que vau fer, els que us vau voler quedar i els que vau venir nous, de que va ser la millor decisió de la vostra vida. No? Per tant, treballarem perquè l'equip funcioni, treballarem perquè l'equip sigui competitiu, perquè puguem disfrutar jugadors, cos tècnic i també afició, per millorar aquesta comunió amb la ciutat i després els objectius ens els anirem plantejant a mesura que vagi passant la Lliga, però sí que no vull enganyar ningú i vull tenir clar que sabem qui som, com he dit sempre, i l'objectiu primer és la permanència, i si venen d'altres ja ens els trobarem, no? Però primer és la permanència.
L'Olot farà una setmana exigent amb l'objectiu d'agafar ritme per una pretemporada més que trepidant i de gran nivell. Aquest mateix dissabte jugarà el primer partit de pretemporada contra tot un Primera Divisió, el Reial Club Deportiu Espanyol de Manolo González. A més, el pròxim dimecres competirà contra el Girona de segona A, també un altre equip de segona A després d'aconseguir l'ascens al futbol professional aquesta temporada passada és el Sabadell, que també jugaran durant la pretemporada, i després contra dos equips de Primera Federació, que són, en aquest cas, el Sant Andreu i també el Nàstic de Tarragona. No deixem encara la Unió Esportiva Olot, perquè precisament aquest migdia hem conegut la notícia que Joel Aromí ha renovat amb la Unió Esportiva Olot, una de les renovacions més importants de Lluís Micoló, una de les renovacions que quedava pendent, perquè òbviament Joel Aromí tenia alguna que altra oferta de la mateixa categoria i també de categories superiors. Per tant, Joel Aromí, que seguirà en la Unió Esportiva Olot, seguirà consolidant-se en aquesta segona federació, jugador jove que ha passat per equips importants ja per al filial de l'Atlètic de Madrid, també ha passat per equips com per exemple l'Hèrcules, entre d'altres, i Joel Aromí, per tant, que és una peça més per Roger Vidal, una peça que aquest any passat va ser importantíssima a l'esquema de Roger Vidal i Marc Rovirola. I abans de deixar de parlar d'esports, també hem de parlar d'un altre nom propi, és el de la garrotxina Ina Cargol, que ha aconseguit una medalla de bronze sub-20 de l'Europeu de bàsquet amb la selecció espanyola. Cargol ha tingut un protagonisme important, aconseguint un total d'una trentena de punts entre tots els partits que ha jugat. Espanya ha quedat eliminada a les semifinals contra les campiones, contra França.
La jugadora de bàsquet Ina Cargol continua fent passes endavant a nivell professional. La garrotxina, que actualment està jugant als Estats Units amb la Universitat de San Francisco, ha fet un molt bon europeu amb la selecció espanyola. Cargol i les seves companyes d'equip han aconseguit un meritori tercer lloc. Va començar amb un molt bon ritme en els partits de la fase de grup, on Espanya es va imposar en els 3 contra Israel per 66 a 68 amb 2 punts de Cargol, 77 a 69 contra Lituània i amb 6 punts de la garrotxina, i finalment en l'últim partit contra Croàcia per 55 a 88 amb 7 punts de Cargol i uns 20 minuts jugats. A les eliminatòries va quedar emparellada amb Suècia, on va aconseguir una àmplia victòria per 77 a 37 amb 7 punts d'Aina Cargol. Van anar passant rondes i cada vegada quedaven menys equips en el torneig. Als quarts de final va ser el torn d'enfrontar-se a Turquia, on també van aconseguir la victòria per 72 a 59 i classificant-se així per les semifinals, on les esperava una de les favorites, França. I així va ser, perquè a les semifinals és on va arribar el somni de la garrotxina, on va perdre contra les franceses, qui finalment van aconseguir convertir-se en campiones per 54 a 64. Les de Rubén Burgos havien de jugar-se el tercer lloc amb Bèlgica per poder obtenir una medalla, i així va ser, perquè es van imposar per 81 a 59 amb uns 8 punts de la garrotxina. Amb aquest europeu sub-20, Cargol tanca una bona temporada on ha estat jugant i, de fet, juga als Estats Units.
I amb el nom d'Aina Cargol tanquem nosaltres l'informatiu d'avui migdia, l'informatiu d'avui dimarts 14 de juliol del 2026. Com sempre, teniu molta més informació al garrotxadigital.cat, a la nostra pàgina web i també a les xarxes socials, a Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un molt bon dia i gràcies, com sempre, per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.